Bon dia. Amb aquesta sintonia comença a partir d'ara un nou espai a través de les ones de Ràdio Falset. És un plaer per a mi, després de més de 3 anys, poder tornar a aquesta casa en la que vaig començar ja fa 10 anys. Més a més, és un espai informatiu mensual en el que parlarem de temes relacionats amb Falset i amb la comarca. Aquest programa vol ser per damunt de tot un espai obert als oients i aquesta n'és la idea original, un espai on pugueu opinar a través del fil telefònic sobre el que aquí tractarem i, en definitiva, sobre el que us preocupa. I avui encetem el programa amb dos convidats. Un el coneixeu molt bé perquè, de fet, és el nostre màxim dirigent, vaja, el que mana a Falset, que és l'alcalde de Falset, el Jaume Domènech. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume, ara et posaré en un petit compromís, no ho sé. Tu coneixes bé la persona que ens acompanya. Com la definiries?
Bueno, amb el tracte amb aquesta persona, pues, el definiria com una persona que és una persona amable, és de bon tracte, és responsable de la seva feina, i a vegades sembla que no t'escolti quan li fas alguna petició, es treu un paper petit, s'ho apunta, i jo penso, dic, aquest paper anirà a la papelera, i no, i després em sorprèn perquè em truquen i em diuen, escolti, jo que va parlar amb aquella persona, tal, no? Per tant, vull dir, és una persona que se'n preocupa, no? És una, el definiria també com una persona preocupada per la seva família i que quan algú el preocupa d'una manera molt intensa s'hi aboca, no? És una mica una definició amb els tractes que jo he tingut amb ell, no?
Si em permeteu, també escoltarem altres persones que coneixen el nostre convidat i que ens comenten com és.
Només te cal dir que estic molt contenta, fa 34 anys que som aquí. Jo, per a mi, molt bon noi. Doncs ell ve molt poc, però jo me l'estimo molt com si fos, no ho sé, bona persona.
Doncs, home, davant de tot diria que és una persona molt senzilla. El càrrec que té és una persona molt senzilla i que trobo que el càrrec que ara té, doncs no l'ha canviat, i això trobo que és molt important.
Bé, és una persona, sobretot, que és intel·ligent, és molt prudent, i això fa a vegades que per molta gent sigui una persona com difícil d'accedir, i que després quan el coneix pues, es troba la sorpresa que és una persona pues, normal i corrent, a pesar que els càrrecs que ha anat ocupant aquí a la gent, sobretot de la població, el fan una mica com a inaccessible, però que al fons és una persona normal i corrent i sobretot té aquestes qualitats de que pues, és intel·ligent i això bàsicament és el més fonamental de la seva personalitat i la té bastant clara.
Home, és difícil dir en poques paraules pues, quan es coneix amb una persona, pues, en el cas de la nostra família, pues, que el coneixem des de fa molts anys, i llavors és molt difícil en poques paraules dir com és. El que jo destacaria per damunt de tot és la seva honestitat. És una persona d'una personalitat molt carismàtica, políticament hauria de ser molt més ambiciós. Si fos més ambiciós segurament ja estaria a dalt de tot de la política catalana i com a amic pues, és un gran amic, sempre està, pues, si es necessita la seva presència allí és, com a amic i bueno, sobretot on és. És una persona molt honesta.
Bueno, és una persona molt tranquil·la, crec que és molt, abans de dir les coses, les pensa molt bé, i crec que és una persona que tot i estar fora de la comarca, sempre se n'ha preocupat pel bé del priorat. Jo el tinc com un bon company i com una gran persona.
Bé, com molts ja heu degut endevinar per les pistes del teletext, per les cunyes de la ràdio, avui ens acompanya als estudis de Ràdio Falset el director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i director de TV3, Miquel Puig, bon dia.
Hola, bon dia.
Honest, intel·ligent, bona persona, bon amic, vaja, o fa molt respecte o és allò que alguns dirien un molt bon partit?
Home, no sé, suposo que les dues coses, té que ser bastant bon partit i a més faig respecte, sí. Però vaja, agraeixo molt aquestes paraules tan amables, vaja.
Sí, per això jo també vull agrair la col·laboració del Miquel Bové, del Manel Miralbes, del Rafa García, de la Lupe Roig i de la Montse Rocamora. La família Puig Raposo és coneguda a Falset per molts veïns, però quina és la relació que té vostè amb Falset?
Bueno, Falset és el poble del meu pare i sobretot és el poble on jo he vingut sempre, no? La meva família, una família quan jo era petit es traslladava molt, vaig néixer a Tarragona, però la meva infància, els primers anys van ser a La Manxa, després a Madrid, després a Tarragona, després a Barcelona, després un altre cop a Madrid. Llavors, no tinc records, no em sento arrelat a cap altre lloc que no sigui Falset, perquè en tota la meva vida sempre he estat anant venint a Falset, i per tant, el lloc on em sento més que provinc és de Falset, encara que en realitat jo no vaig néixer aquí.
Si em permets, també en diria una altra de qualitat, que no sé, aquest accent que tens, que no acaba sent ni de Barcelona ni de Falset, potser també és això o no?
No, jo no, jo de petit no parlava català, i vaig aprendre a parlar català als 19 anys, i suposo que el meu accent és una barreja de l'accent del meu pare, que és de Falset, i de l'accent que sentia de petit, que sobretot el català que sentia era el català de Falset, i suposo que el català de Barcelona també, perquè doncs, he viscut molts anys a Barcelona. Ara porto molts anys vivint a Barcelona.
Nascut a Tarragona i Falset d'adopció, has passat molt temps aquí a Falset, el que nosaltres diem un mosquit d'estiu. Però,
bueno, jo també vinc molt a l'hivern, però vinc, sí, vinc més a l'estiu que a l'hivern. Sí, però vinc també a l'estiu, a l'hivern.
No, però en aquest cas potser no és un terme pejoratiu en la teva persona, perquè els mosquits d'estiu que coneixem aquí són aquells que venen de Barcelona, que venen allò a ensenyar-nos aquí al Priorat com hem de fer les coses, no? Però tu has sigut una persona molt, això, que estàs molt relacionada amb Falset, que sempre t'han vist la gent com una persona molt senzilla, però amb estudis, perquè vas estudiar als Estats Units, no?
Sí, jo vaig estar una temporada als Estats Units. Jo vaig estudiar econòmiques, el que volia era ser professor d'universitat, i per ser un bon professor d'universitat, doncs, en aquell moment es considerava, i se segueix considerant ara, doncs, que és bo ampliar els estudis normalment als Estats Units, i vaig anar als Estats Units, efectivament.
I ara, actualment, quins lligams tens amb Falset? Què és el que et fa vindre aquí?
Jo tinc molts amics a Falset, avui mateix, concretament, vinc a fer una calçotada amb gent de Falset, i després tinc un mas, i les dues coses me les estimo molt, m'estimo molt els meus amics de Falset i m'estimo molt el meu mas.
Per cert, ara que dius que ets bastant, que ets, te sents falsetar, mulla't una mica, què en penses de la feina de l'actual Ajuntament?
Bueno, jo tinc una gran admiració per l'alcalde i per la feina que està fent aquest ajuntament. Jo crec que les comparacions són odioses amb qualsevol altre ajuntament del passat, però em sembla que és visible que aquest ajuntament està fent una gran feina per aquest poble.
Aviat l'Ajuntament inaugurarà un espai que dedicarà al seu pare. Què en pensa d'aquesta iniciativa?
Bueno, jo crec que el meu pare, que és una bellíssima persona, és una gran persona, ho penso perquè sóc el seu fill, però és que a més penso que ho pensa moltíssima gent, no? Home, jo crec que es mereix un reconeixement per part d'aquest poble, perquè realment és que ha estat una persona que sent molt aquest poble, que mai no ha estat insensible a res que se li ha demanat, sigui per part de l'Ajuntament, sigui per part de l'hospital, sigui per part de qui sigui, i jo penso que es mereix tots els reconeixements del món. Una altra cosa és que a ell no li agraden gens els reconeixements, i per tant, ell no el mirarà amb simpatia, això, però jo crec que se'ls mereix, per descomptat.
Tu formes part de la Fundació Puig Raposo. Què és aquesta fundació?
És una fundació dels meus pares, Puig és del meu pare i Raposo de la meva mare, feta amb l'Institut Químic de Sarrià i que fonamentalment es dedica a donar beques a estudiants, en general sud-americans, però no només sud-americans, perquè estudiïn a l'Institut Químic de Sarrià, que forma part d'una universitat privada i, per tant, és una universitat cara, i fonamentalment és això. També, de vegades, aporta recursos per equips de laboratori o del que sigui per l'Institut Químic de Sarrià. El meu pare és químic, i per tant, quan em va demanar, doncs, ell és una persona filàntropa i quan va venir a viure a Barcelona i em va dir, doncs, que ell el que es volia dedicar és això, a temes de filantropia, doncs, jo que coneixia molt bé l'Institut Químic de Sarrià li vaig aconsellar, doncs, que es posés en contacte amb els jesuïtes de l'Institut Químic de Sarrià i ha estat enormement positiu perquè realment a ell li ha alegrat moltíssim la seva bellesa el poder sentir-se útil col·laborant amb aquesta institució.
En una entrevista teva vaig llegir que ets un dels que ven més raïm a la cooperativa de Falset Marçà. Vaja, com aquell que diu, mig propietari. Què et sembla la projecció que està donant a terme ara a la cooperativa?
Home, extraordinari. Jo no sóc un gran colleter. El que passa és que, com que a Falset tots som petits, no? Doncs, efectivament, jo abans de la Unió... Jo penso que era el segon colleter de la cooperativa de Falset, des que s'ha unit amb la de Marçà, evidentment, això ja no és així, no? Però sempre he dit una gran modèstia, no? El que passa és que aquí, doncs, probablement, gràcies a Déu, no hi ha grans propietaris, no? Home, i responent a la pregunta sobre la cooperativa, jo crec que això és enormement positiu, enormement positiu. Clar que s'inscriu en un moviment general de totes les cooperatives, de tot el que està passant en el món del vi, al Priorat i al Baix Priorat, no? Però, evidentment, la cooperativa de Falset Marçà ara, doncs està fent una gran feina i és molt positiva, i els vins que està traient són vins molt bons, i això no és només que ara ens paguin millor el raïm, que evidentment és una gran notícia, no? És que realment l'esperit del poble és un esperit que està canviant. Jo moltes vegades ho dic a Barcelona, jo he vingut cada any, no hi ha hagut mai cap any que no hagi vingut a Falset, i sempre tenia la sensació que Falset era un poble que anava a menys, no? Un poble pessimista, un poble en què se sabia positivament que tothom que estudiés no tornaria a Falset i que vivia, doncs, amb tristor, no? I ara, des de fa 4 o 5 anys, des que hi ha, doncs, el boom del vi, doncs Falset respira un esperit completament diferent, un esperit d'optimisme, els joves tenen il·lusió, volen quedar-se, torna a haver pagesos, en fi, tot un món que semblava que moria, doncs ara al contrari, ho viu molt d'alegria, i per tant, ja dic, no és només un problema de diner, o no és una qüestió de preus i de diners, és que realment ara hi ha il·lusió. I a més, els pagesos que abans ho vivien una mica amb desgana, jo recordo la brema, no? La brema, doncs, es feia una mica matusserament, no? I a més després la cooperativa deia, bueno, no tireu fulles o no colliu no sé què, va, els pagesos deien, és igual, pel que ens paguen és igual. I ara realment els pagesos se'ls veu amb ganes d'aprendre, a fer-ho millor, amb noves varietats, noves maneres de plantar, noves maneres de barmar, no, de podar i de barmar, etc. I per tant hi ha un esperit de millora, que això és extraordinari.
Ara que parlaves del preu de raïm, en posarem a prova. Saps quin preu de mitjana es paga al quilo de raïm a la DEO Tarragona, subzona Falset?
Home, francament, ara no ho sé. Jo sé que el preu que deuen estar liquidant a mi, que deu ser unes al voltant de les 1.000 pessetes per hectograu, i que deuen ser de les 800, entre 850 a la Carinyena i 1.100 a l'Ull de Llebre, deu ser. O sigui que això deu resultar al voltant de les 100 pessetes per quilo, 100, potser no arriba la Carinyena, i deu ser 110, 120, l'Ull de Llebre, la Garnatxa Vella, en aquest ordre.
Sí, més o menys s'aproxima els preus. Carinyena. Gràcies. Sobre els 90, Garnatxa 125, Ull de Llebre... Bueno, jo no en tinc ni idea, a mi m'ho ha dit un pagès, també, que
sí,
quedi clar.
Sí, ja és això.
Cabernet
és
Sauvignon això. Un és 200,
no
del Xera 160...
És que jo no tinc Cabernet Sauvignon. I per això tinc Carinyena, tinc Garnatxa, tinc Ull de Llebre, tinc una mica parellada, que no ve el cas, però Cabernet Sauvignon no en tinc.
També m'han dit que moltes vegades l'han vist fer de pagès. Una altra pregunta. Coneix les feines que s'hi fan a la vinya? Ara s'ha acabat de podar i un cop broti la vinya, què s'hi fa?
Home, ara comença tractament, sobretot... Ara els tractaments s'han complicat, no? Però ara vindria l'època d'ensofrar, que abans es feia amb l'ensofradora, jo ho he fet, eh? Això ho he fet. De fet, jo faig bastant menys de pagès ara que abans, però ara la primera feina seria ensofrar, i després de seguida tractaments, tota la primavera s'han de fer tractaments contra els diversos fongs que té, i ara ve una feina molt pesada des de que en parlem d'aquesta manera que estem parlant ara, que és fer que els brots vagin creixent de tal manera que tinguin la forma correcta, i anar-ho lligant, és la feina d'ara.
Sí, ha superat la prova. Espollar i esperonar.
Sí, bueno, no, el que acabo de dir no és espollar i esperonar, bueno, efectivament, però... també és espollar i esperonar, sí, clar, naturalment.
Com veu el canvi de la denominació d'origen Tarragona subzona Falset per la de Montsant?
Jo hagués preferit, ara això parlo com a persona, jo hagués preferit el nom de Falset. Jo crec que Falset és un nom amb molta més potencialitat, molt més conegut, evidentment, a Catalunya, en part a Espanya, però bueno, jo crec que qualsevol cosa que sigui canviar de denominació d'origen Tarragona subzona Falset, que això ens sona fatal, doncs és un pas endavant. I, evidentment, si nosaltres tenim la nostra denominació, doncs serem més responsables del que passi amb el nostre vi, tindrem més capacitat per prestigiar-lo, i, bueno, doncs és un pas endavant.
Costarà una mica introduir, doncs, aquest nou nom, per exemple, a Madrid i mercats internacionals on ara estem venent?
Segurament. En mercats internacionals segurament costaria el mateix introduir Falset que Montsant, no? Però a Espanya jo crec que ha estat molt més fàcil Falset. Però, bueno, és igual, la decisió ja està presa, no? I ara nosaltres el que hem de fer és fer grans vins, comercialitzar-los bé i, evidentment, doncs, introduir el nom de Montsant.
Últimament...
També té els seus avantatges, Montsant, eh? Montsant és una muntanya, és un nom breu, és un nom relativament pronunciable en diversos idiomes, és una muntanya molt bonica i, per tant, permet, doncs, vendre la idea d'una muntanya. També té els seus avantatges.
Últimament, al Priorat s'han viscut episodis que alguns han catalogat d'històrics. i la gent del Priorat i altres comarques alça la seva veu i ha dit prou a les imposicions del govern català. Em refereixo al projecte d'instal·lar l'empresa La Tèrmica en Ronamora la Nova i la redacció del mapa eòlic. Molts cellers del Priorat s'hi han mostrat en contra. Tu, com a viticultor, entre cometes, o
sí,
que
sí,
t'hi diques...
Sí, sí, jo soc un viticultor, sí, sí.
Què en penses de com s'ha desenvolupat tota aquesta història?
Bueno, jo crec que aquesta història és una història molt desgraciada, no? Però de tota manera voldria matisar una cosa, eh? No voldria ser acusat de governamentalista, però la Enron no era una imposició del govern català, eh? Era una decisió presa lliurement per un ajuntament i per una empresa privada que havien decidit tots dos que s'instal·laria una central tèrmica allà, no? Ara, és una història molt desgraciada, perquè és una història en què un poble que s'ha sentit agreujat, doncs, ha expressat el seu malestar al marge de les institucions, potser perquè ha considerat que les institucions no li servien per canalitzar-les. Bueno, i s'ha produït, evidentment, un gran distanciament entre el govern català i una part de la població, sens dubte.
Però tu, com a viticultor, que la major part dels viticultors que s'hi van negar, per exemple, a la instal·lació d'aquesta empresa, tu, com a viticultor, el recolzes, no? Quina opinió en tens? És bo, és dolent que s'hagués instal·lat aquesta empresa?
Jo ara diré una opinió segurament que tindrà poca simpatia aquí, però jo realment la Enron no hi tinc res en contra de la Enron. Jo crec que la Enron hagués creat llocs de treball, no és contaminant, i per tant jo no tenia res en contra. Jo crec que és una cosa que hagués aportat coses positives a la, no a la comarca, però a la comarca de la Ribera d'Ebre, i no crec que ens hagués fet cap mal, sincerament. Sí que es pot argumentar, i són arguments absolutament respectables, els arguments de dir, home, nosaltres tenim una imatge més salvatge, més verge, i per tant, bueno, tot el que sigui centrals tèrmiques ens perjudica, però bueno, també tenim una central nuclear i no crec que això hagi perjudicat en absolut la projecció dels nostres vins, no? Fins ara. Bueno, és una posició absolutament raonable, no? I absolutament defensable, però la meva jo crec que també ho és, i jo realment contra la Enron no crec que ens hagués perjudicat gens.
I de la redacció del mapa eòlic?
Això segurament és diferent, perquè una proliferació de molins de vent a la imatge de la nostra comarca, no? Als nostres horitzons, home, això sí, a mi personalment, com a persona que estima molt aquestes terres i que estima molt aquest paisatge, home, la proliferació de molins de vent, hi ha el parc eòlic que tenim, ja cada vegada que el veig a mi em fa una mica de mal, home, la idea de que proliferessin, doncs evidentment a mi com a persona em seria greu i crec que a tots plegats ens hagués perjudicat. Ara, de tota manera, la veritat és que la Generalitat diu que s'haguessin posat en llocs no visibles, que la falda del Montsant, etc, etc. Per tant, tampoc no conec prou a fons el projecte com per pronunciar-me sobre ell.
Ara és el moment de fer una breu pausa. Després de la publicitat parlarem de la tasca professional del Miquel Puig i sabrem quina relació té amb una marca de cervesa.
Firabril, la fira de la mel i de l'oli és la teva fira.
Vine al Perelló els dies 7 i 8 d'abril.
Vine a degustar l'oli i la mel en forma d'un cantó de pa i bunyols.
No t'ho perdis, pots guanyar el teu pes en mel o 100 litres de l'olivera d'oli.
Els dies 7 i 8 d'abril, vine a Firabril, la fira del Perelló.
Expo, Universal Collection i DNG a la Creu Blanca Primera Òptics. Fins al 31 de març, art, moda i tecnologia a partir de 16.900 pessetes. No et conformis amb menys, busca el millor escenari. Tria les millors firmes en muntures i vidres orgànics, multicapes, endurits i antireflexants, dels millors artistes. La Creu Blanca Primera Òptics, al Vendrell, Móra d'Ebre, Reus, Tarragona i Valls.
Si ja estàs fart del menjar convencional i vols provar alguna cosa diferent, vine a Restaurant Can Pellissa. Allí trobaràs els millors àpats de les nostres terres acompanyats dels grans vins de la nostra comarca. Vine i visita'ns a Restaurant Can Pellissa de Rasquera. A Restaurant Can Pellissa servim qualitat.
Saps un lloc per trobar qualsevol cosa que et faci falta? No? Doncs és molt fàcil. Capritxets! A Capritxets tenim centenars d'articles a partir de 20 duros. Articles per la casa, com decoració, ferreteria, papereria... A Capritxets,
articles pel jardí, com jardineres, terra per a plantes, eines, flors, a capritxets. Articles pels més menuts, com joguines, llamineries, regals, a capritxets. Visita'ns al carrer Antònia 114 o a la nostra botiga de 500 metres quadrats al carrer Galbord Entença 7 de Móra d'Ebre. Capritxets i el que et faci falta.
Saps què és Portico? Portico és mil i un objectes per a gent original. Portico és artesania de la nostra comarca, accessoris de pi, vins diversos i productes de la terra. Portico és diferents estils de roba, complements i dissenys en plata. Portico, una nova botiga al carrer de Baix 14 de Falset. Portico és per a gent original. Ràdio Falset.
107.6 FM.
Reprenem l'entrevista amb Miquel Puig i parlem ara de la seva tasca professional més recent. Director general d'Indústria, comissionat per a la Societat de la Informació, director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i, a més, com si no tingués prou feina, director de TV3. Com es porta tot això?
No, bueno, jo només faig les dues últimes coses, eh? He estat successivament. Això. Bé, home, el director general de la Corporació en realitat és un càrrec molt representatiu i molt polític, no? Que sobretot el que fa és anar al Parlament, anar a la premsa, anar als mitjans de comunicació i explicar la ràdio, la televisió, etcètera, etcètera. I, en canvi, el director de la televisió és l'home que realment doncs, posa els directius, que no decideix la programació, però té l'última pregunta, té l'última paraula sobre la programació. Bueno, i a mi, fent només de director general de la corporació, doncs, en realitat, no en tenia... No, no és que no en tingués prou, és que em sabia greu, no? I com que el director de la televisió va dimitir, doncs segurament el substituiré per una altra persona, però bueno, a curt termini em va fer molta il·lusió doncs, anar als platós i veure com es grava i veure com es presenten decisions i què passa quan el Buenafuente es posa malalt i diu el mateix dia doncs, que no fa el programa. Bueno, i tots aquests incendis i tot això, doncs, feia molta il·lusió viure-ho. No? Segurament no tindré cap altra oportunitat a la vida de viure una televisió tan de prop, no? I per tant estic molt content. Ara, que té més feina? Doncs sí, clar, té més feina. Però bueno, divertir-se en el fons sempre és ocupat, no?
De tots aquests càrrecs que has ocupat, m'han dit que el que tens ara, el de director de TV3, és el que et fa més il·lusió de tots. Per què?
A veure, jo realment a la vida hi ha dos moments professionals que m'ho he passat molt bé, que són quan vaig acabar la carrera i vaig entrar a ser professor, era el que se deia llavors un PNN, un professor no numerari, que llavors jo, bueno, era la cosa, estava il·lusionat contínuament, em feia una il·lusió tremenda, no?, pujar a la tarima i explicar teoria econòmica, que era el que jo havia estat aprenent, allò em feia una il·lusió tremenda. I ara, home, ser director de Televisió de Catalunya també em fa moltíssima il·lusió, és que realment és molt interessant, és molt divertit, és molt creatiu, és molt important, i bueno, és això, no?, és que decideixes, doncs, bueno, quina programació farem, per què farem això, si això està funcionant, si això no, com es produeix, si això ho hem de produir a dins o ho hem de produir a fora, després anar al Parlament a donar explicacions, bueno, això és divertidíssim, no?, després, perquè hi ha això, hi ha moltes urgències, hi ha coses de les que desgraciadament s'ha d'informar a cuita corrents, perquè hi ha hagut un atemptat o el que sigui, i bueno, viure aquesta activitat tan important i tan creativa i viure-la de prop, home, és una experiència fantàstica.
M'han dit que li agrada molt implicar-se amb la feina de director, però a més amb la d'altres professionals. I això m'ho han dit professionals de la casa, o sigui, que tremoli el Francino als càmeres de TV3, que, o sigui, que és de les persones que li agraden tocar botons, pius, que entra a les sales, que no, s'interessa molt. No.
Jo m'interesso molt i entro molt a les sales, efectivament, i pregunto molt i opino. Però jo respecto molt la feina de tothom, eh? I em costa molt dir a la gent com ha de fer les coses. Jo dic el que espero que ha de fer la televisió, el que ha de representar, i diguem-ne a on anem i com ho hem de fer les coses. Ara, dir-li a cada professional com ho ha de fer, jo mai no he opinat sobre com ha d'actuar un càmera o un realitzador o un guionista, no. És a dir, és veritat que m'implico, és veritat que baixo, és veritat que opino, que pregunto, però no que que intervinc en el detall, no? Això no. Jo crec, vaja, que sóc molt respectuós amb els professionals.
No, vaja, jo em referia més amb l'aspecte aquest de voler aprendre i de que, vaja, sí, que si sí, no hi fossin, s'hi ficaria vostè com
sí,
a l'inquilí,
sí.
No?
Sí, això segurament és veritat, sí. Segurament és veritat, sí.
Aquesta setmana TV3 ha tingut una visita d'aquelles de mudar, de postín, amb l'entrevista de José María Aznar. Per què fins ara no s'havia entrevistat a la televisió autonòmica el president de l'Estat espanyol?
Perquè mai no havien volgut venir. Concretament a José María Aznar, nosaltres feia més d'un any que el perseguíem, que li havia, bueno, perseguíem, això és com ho diem, no? que li havíem dit si volia venir i, bueno, es va dir que sí fa un parell de setmanes. I abans, doncs, suposo que en el seu dia se li havia d'haver demanat a González, no ho sé, i probablement González havia dit que no. Que no, perquè no tenia temps, o perquè no tenia ganes, o pel que fos, no? I ara José María Aznar va dir que sí. Suposo que li convenia, per les raons que fossin, pel tema hidrològic, imagino, i li interessava molt venir aquí i ha vingut. I nosaltres estem molt contents, lògicament. Nosaltres el que volem és que vingui gent molt important, en moments molt importants, perquè el que ens interessa és donar als nostres televidents doncs, coses que els interessin molt.
És a dir, millora la imatge, tindre personalitats.
Home, sens dubte, ens dona molt prestigi, clar. Ens dona molt prestigi i evidentment, i a més, la gent del programa Àgora, amb el Puigbo al davant, home, estaven il·lusionadíssims. I de fet vaig tenir un problema perquè quan em van dir que venia, els hi vaig dir, home, escolta, hauríem de passar-ho per TV3 perquè tindria més impacte, més... I bueno, de poc no els hi agafa un... cobriment d'acord, no? Perquè, clar, era el seu programa, era la seva il·lusió i al final, doncs, en el fons, després Aznar va dir que no, que ell havia dit que sí a aquell programa i que no el volia canviar, etcètera, i, bueno, doncs, ha passat pel 33 i per Àgora, no? Amb gran alegria d'aquesta gent, però, bueno, és que realment és que estaven molt dolguts perquè els hi feia molta il·lusió, clar.
Des que és director de la corporació i director de TV3 surt més sovint a revistes del cor i així. Com es porta això de la popularitat?
No, a veure, no crec que sigui una persona molt popular, no. No.
Home, si surt en lectures, no ho sé, sí, no tothom hi surt, no?
Surto de tant en tant en lectures. No m'afecta gaire, la veritat. Ni em fa il·lusió ni em deixa de fer-la. No, no. Suposo que preferiria no sortir, no? Però bueno, tampoc no és greu.
No li hagués agradat ser conseller com en algun dia es va apuntar?
Sí, a mi en el seu dia m'hagués agradat molt ser conseller, la veritat, molt, m'hagués agradat molt ser conseller. Ara, amb perdó dels consellers, no em seria greu que s'ho prenguessin malament, però és molt millor ser director general de la corporació, però molt millor, per molts motius. Almenys des del meu punt de vista, prefereixo mil vegades el que soc, ser el que soc. És un gran honor ser conseller de la Generalitat, per descomptat, no? És un gran honor. Però és que ser director de la corporació, a part de ser un gran honor, és que és molt més divertit.
Bueno, sempre pot ser algun dia o altre, no, també?
Ah, possiblement, però vaja, en fi, no tinc pressa. Ara no tinc pressa.
Per cert, amb aquesta acumulació de càrrecs i de feina, si té temps lliure, que vaja, no ho sé si en té, què és el que li agrada fer?
A mi m'agrada moltíssim venir a Falset, però com ha dit la Lupe, doncs ara vinc poc, i m'agrada molt moltes coses, m'agrada molt esquiar, m'agrada molt llegir, m'agrada molt escoltar música... I m'agrada molt la intimitat. La intimitat vol dir o estar sol, o estar amb la meva dona, o estar amb alguna filla meva, i dic alguna perquè realment com s'està a gust és d'una en una. M'agrada molt la intimitat, sí.
I de gran què vol ser, Miquel Puig?
De gran què vull ser? Jo només em fan il·lusió dues coses. O ser polític, o diguem-ne dues coses. Ser polític i fer vi al Priorat.
I ser avi o, no sé, alguna cosa d'aquestes, no li faria il·lusió i...
Home, francament, no hi he pensat, no hi penso. Suposo, a veure, és com quan tenia fills. A mi no em feia il·lusió tenir filles, no? O fills, vaja, perquè només he tingut filles. Però després, quan les vaig tenir, sí, em va fer una il·lusió. Bueno, i ara mateix és que no sabria viure sense les meves filles, no? Probablement quan tingui nets em passarà el mateix, no? Però ara, realment, és que no hi penso i no em facis il·lusió, vaja.
Abans de finalitzar aquesta entrevista, desvetllarem quina és la relació que té el Miquel amb la cervesa Sant Miquel. Perquè m'han dit que vostè, com la cervesa, allà on va, triomfa.
Ah, sí?
Sí, m'han dit que té molt èxit.
Però, un moment, quina mena d'èxit?
No ho sé.
Ah, no ho sé. Home, doncs moltes gràcies, però aquí no sé qui ha dit això, però...
Vaja, els que han parlat de Falset han parlat molt bé de vostè.
Bueno, home, perquè heu triat gent que em té molta simpatia i que, home, i que m'estima molt... Home, jo he tingut sort a la vida i m'he esforçat. Bueno, potser sí que he triomfat. Potser sí que he triomfat. Sí, sí, realment. Va, estic molt content. Jo estic molt content amb la vida que tinc i amb el que tinc i amb el que la vida m'ha donat. Si això se li diu triomfar, doncs, bueno, sí, de ser com la Sagrada de Sant Miquel, una mica, sí.
Bueno, pren-t'ho com un compliment per acabar
no,
aquesta entrevista.
No, és que m'ho prenc com un compliment, m'ho prenc com un compliment i jo agraeixo molt.
Ha estat un plaer tenir-te aquí a Ràdio Falset i en aquest programa que avui encetem. Gràcies, Miquel.
Gràcies a vosaltres.
Fem una breu pausa i tot seguit repassarem què passa al poble amb l'alcalde Jaume Domènech.
El Llapis és la llibreria on trobaràs tot el material escolar i d'oficina que necessites. Al Llapis tenim quaderns, diccionaris, llibres, motxilles, agendes pel nou any, jocs, articles de revetlla, consumibles d'informàtica i servei de fotocòpies. I aprofita't ara de les nostres ofertes en capses de cartó decorades de totes les mides i estils. Llibreria Papereria al Llapis, plaça de la Quartera, 27 Baixos, Falset. La millor carn de qualitat i amb garantia és a Àrea de Guissona. Àrea de Guissona t'ofereix un cicle productiu complet amb garantia d'origen i qualitat certificada per l'ISO 9002. Àrea de Guissona, els millors preus en aus, carns, ous i embotits. A tot Catalunya trobaran més de 136 botigues d'Àrea de Guissona, però ben a prop seu n'hi ha una, al carrer Antònia 104 de Móra d'Ebre. Àrea de Guissona, productes carnis de confiança del camp al consumidor.
A Falset, la immobiliària Prefabricats Morter gestiona la compra-venda de les seves propietats. Ens trobarà al carrer Miquel Barceló número 38 i als telèfons 977 83 09 93 i 977 83 10 82.
Es ven a Marçà Rústica de 9.000 metres quadrats amb pou, piscina i electricitat. Ideal per finca d'esbarjo, ben situada i amb bones vistes, només per 4.300.000 pessetes. En venda casa Capçanes, consta de menjador, cuina, bany i 3 habitacions, cairats vistos i aire condicionat.
Sol·liciti informació a la immobiliària Prefabricats Morter, telèfons 977 83 09 93 i 977 83 10 82.
A l'hora de moblar la teva llar, confia en els professionals del moble, Mobles i Decoració Barceló. A Mobles i Decoració Barceló hi trobareu els millors preus per al moblament de la vostra llar amb menjadors murals de línia moderna, menjadors clàssics, habitacions per la parella individuals amb tots els estils, sofàs i butaques tapissades amb tela, colors i qualitats a escollir. L'ajudem a fer un ambient més acollidor. Mobles i Decoració Barceló, carrer Miquel Barceló 34, telèfon 977 83 00 83 de Falset.
Ràdio Falset
107.6 FM.
Avui, a part del Miquel Puig, també ens acompanya l'alcalde de Falset, el Jaume Domènech. Jaume, bon dia. Quins són els projectes més immediats que han que està treballant l'Ajuntament?
Bé, jo primer que tot el que vull és agrair una vegada més a tots els programes que es facin, que tinguin una vinculació amb Falset o amb la comarca, perquè en definitiva sempre he defensat que la ràdio és un bé social i per tant la gent del poble la necessita aquesta... Crec que és la manera més directa d'aquest allò. S'havia perdut una mica, s'han intentat fer programes aquests anys i l'últim que vaig estar doncs, també ho vaig agrair, pel que sigui, no ho sé, diguem, el tema de la ràdio, com que és un tema absolutament independent, que considero que ha de ser així, doncs, evidentment va en funció de les voluntats i dels moviments de les persones, no? Per tant, torno a agrair la teva iniciativa d'intentar reconduir un programa que agafi, evidentment, el camí que el vols conduir, doncs és una iniciativa teva, però sobretot que es tracti entre més municipals, i jo ho agraeixo, perquè la gent, en certa manera, doncs, bueno, sàpiga, és la manera més directa, no? I jo ho noto que abans, quan hi havia aquell programa que es feia informatiu, doncs, que doncs, anava venint periòdicament gent de l'Ajuntament, gent dels partits i doncs s'anaven fent preguntes i sobretot podies anar explicant una mica el que es feia i la gent tenia una mica més de sensació de tot el que passava al poble i potser llavors...
I que eren escoltats i si els hi donaven una resposta que ara potser bueno, no passa tant,
no? Bueno, almenys hi havia una informació...
O almenys públicament no se sap tant si l'Ajuntament ha contestat o...
Sí, bueno, hi havia una informació molt més periòdica de temes municipals, per tant, en certa manera, aquesta informació n'era receptiva a la població, no? I això jo ho notava, perquè de vegades te preguntaven inclús pel carrer coses, escolta, avui he sentit això, no solament si venia l'alcalde, no? Però també podia venir qualsevol regidor, que a més t'invito, que els invitis a tots i que parlen i que cadascú expliqui el que ell creu, pensa o el que es fa a l'Ajuntament, no? Però jo ho notava, que la gent m'ho preguntava pel carrer, per tant ara hi ha hagut una mica de buit en aquest sentit, i això, doncs, bueno, entenc jo que per la manera del nostre poble, doncs tampoc és bo, perquè llavors sentes, a veure, la informació és desinformació, cadascú opina el que ell se pensa, el que ell creu, el que li han dit, i això arriba a la realitat, de la realitat a el que realment alguns diuen, doncs és molt diferent, no? I per tant, a veure, la realitat és la que és, i el punt de vista, doncs, bueno, jo crec que és important, i per tant agraeixo aquesta iniciativa una altra vegada més d'aquest i de qualsevol programes que vulguin parlar de temes, a veure, temes comarcals, que és important, perquè són els més directes, i per tant són els que també en un moment donat interessen a la gent, no? Per tant, agraeixo una vegada més la teva iniciativa, i qualsevol cosa que vulguis de l'Ajuntament, saps que ens tens a la teva disposició.
Mm-hmm. Ara que s'ha encetat el tema aquest de la ràdio, parlem dels mitjans de comunicació. Entre els projectes de l'Ajuntament hi ha fer un local nou o començar a treballar en una tele local?
Bueno, home, el tema de la tele i de la televisió local ja són paraules majors, no? Vull dir, però de totes maneres, el que sí...
Però l'Ajuntament, i tu personalment hi treballes en què es faci?
Sí, però bueno, a veure, en principi ja, el que l'Ajuntament ha de fer o hauria de fer, i que és un tema que s'ha parlat també amb la gent de la ràdio, és la ubicació del nou espai físic de la ràdio Falset, no? Aquí tenim l'espai que antigament hi havia el jutjat, que ara s'ha fet servir per les aules de l'escola Taller, i on hi tenim en aquests moments a contribucions, que és base de la Diputació, i base de la Diputació vam arribar, bueno, en una reunió amb l'Ajuntament, doncs els hi vam fer una mica la petició, no de que marxessin, no? Sinó simplement de que ubiquessin un local a peu pla, perquè doncs també hi ha gent gran, que a vegades els hi costa doncs pujar dalt. I llavors ells han comprat la part allí, diguem, del local aquella que dona aquí a la plaça de la Quartera, que antigament hi havia la sindical, que després hi va haver també l'Ajuntament, i han de fer, i estic pendent de que es comencin les obres i allí ubiquin el que seria el lloc de contribucions. Per tal, aquell espai ens quedaria buit i podíem mirar d'encabir-hi el tema de la ràdio municipal, no? Paral·lelament amb això, també crec que si poguéssim fer una mena de televisió local, però, o sigui, a veure, una televisió local molt entre cometes, no? Vull dir, molt lligada doncs, a el que fos una mena d'entrevistes, programes gravats i després pues, donats així en vídeo, no res de cosa directa, perquè aquestes coses, evidentment, no tenim ni l'estructura ni els diners, no? Llavors, sobretot també agafar imatges, que n'hi ha moltes, hi ha gent que té moltes imatges antigues de molts anys de temes, però bueno, no sé, per això ja seria qüestió també, evidentment, d'iniciatives, de voluntats, de gent amb il·lusió, i a veure, això és el que estic intentant moure, i a veure que hi hagi aquestes ganes, no? Però bueno, jo suposo que tot això, si uníssim amb el local, pues seria molt més fàcil poder que això es traduís en una realitat, no?
Jaume, perdona. Un dels projectes en què també esteu treballant i que potser ara és que s'està veient més que si treballa és el teatre, no? Com estan les obres?
Bueno, al teatre ja estem, diguem-ne, a la recta final, per dir-ho d'una manera. Faltava la tercera fase, que l'altre dia la comissió de govern ja va aprovar la tercera fase, que també és una obra de 95 milions de pessetes, i pràcticament ja és, estarà ara informació pública perquè es faci a l'adjudicació, que pràcticament aquesta tercera fase és bàsicament el que és tot maquinari i instal·lacions, no? Bé, el teatre és una de les obres importants que ens ha portat en certa manera, que Falset doncs, tingui aquest equipament cultural necessari, i no solament nosaltres estem defensant aquí a tot arreu que ha de ser un equipament també per la nostra comarca necessari, per tant, doncs, a tot arreu ho fem una mica extensiu a Falset i comarca. L'altre dia vam tenir la visita al conseller de Cultura, que va vindre, doncs, bueno, va vindre per uns temes d'escaladell, però doncs, va aprofitar la seva estància al Priorat per passar per Falset, perquè així se li havia demanat durant diverses visites o diverses vegades que se li ha demanat que vingués a Falset i conegués una mica la realitat cultural, no solament de l'obra del teatre, sinó també del tema del castell, el tema de la biblioteca, i bueno, va aprofitar la seva estada aquí i evidentment va venir al teatre, va veure doncs, l'obra com està, va veure realment, li vam donar tota una relació, de tot un dossier del tema del teatre, sobretot fer-li veure que té necessitat doncs, una mica de... Bé, que l'Ajuntament ha hagut de fer un esforç important i la població s'ha empenyat doncs, per poder tirar endavant aquest equipament. A veure, una cosa tinc clara, vull dir, no vull córrer en el sentit de dir, l'hem d'inaugurar com sigui per la festa major, a veure, l'important és que
no hi ha data de finalització de moment.
No, perquè a veure, l'important és que l'obra s'acabi, se faci bé, se facin les coses bé, no es vulgui córrer per precipitat i després, doncs, bueno, i després perquè també anem tancant temes que tenim encara oberts, doncs, bueno, doncs poc a poc els intentarem anar tancant i procurar treure doncs, els màxims de coses possibles que puguem pel Teatre de l'Artesana, no?
La biblioteca que continua estant aquí al damunt de la Caixa de Pensions ara és municipal, no?
Bueno, sí, diguem-ne, el local és de la Caixa, que ens en virtut del conveni que es va fer fins al 2004 ens deixarien l'edifici de on està ubicada actualment la biblioteca, però la biblioteca ja és un equipament ja que s'està construint i el dia doncs, que s'acabi es farà el trasllat de... Això va ser tot en virtut del conveni que es va firmar amb la Caixa i en aquests moments el que és tota la, diguem, totes les despeses que comporta la bibliotecària, els llibres, totes les despeses, exceptuant el que és el local, i em sembla que en aquest cas també em sembla que la llum, això ho paga la Caixa, el demés és una despesa que té assumida totalment el municipi.
I les obres, perquè la biblioteca ha d'anar al que coneixem com a Calmagrinyà.
Sí, s'està construint.
I com està? Com estan les
bueno,
obres?
Ja, les obres han anat una mica lentes perquè realment doncs, era una casa antiga i en certa manera doncs, hi ha hagut a dintre que hi havia, doncs, bueno, hi havia tot el que era el tema de tres pols i tals que s'ha hagut de fer uns enderrocaments i això ha comportat que les coses s'havien de fer, bueno, la mateixa empresa em va dir que no posarien molta gent a treballar perquè eren, quan una cosa s'enderroca són perilloses i que s'havien de fer amb molta tranquil·litat i procurant doncs, no fer que ningú prengués mal i en certa manera doncs, així ha estat, no? Hi ha hagut una mica, aquesta primera fase ha sigut una mica lenta, ara suposo que ja s'està acabant el tema dels enderrocaments, s'ha de fer una de les façanes s'han de fer uns apuntalaments perquè tenia comportava una mica de perill i bueno, ja sabem que les cases velles sempre comporten, doncs, bueno, no és el mateix que una casa de nova planta, però bueno, en certa manera es va decidir que la biblioteca anés aquí en un posto que fos dintre de la població, que estigués dintre del casc antic i sobretot doncs, bueno, dintre d'una casa que havia tingut també havia tingut la seva anomenada i la seva part històrica, no? Llavors, doncs, bueno, pràcticament en pic i es passin els tres pols, l'obra anirà molt més ràpida i bueno, doncs, bueno, quan s'acabi, en principi era una obra que s'havia d'acabar dintre d'aquest any. Vull dir, si no s'acaba dintre d'aquest any, s'acabarà a començaments de l'any que ve. Però doncs, bueno, també serà un equipament doncs, que li puguem, doncs, un equipament cultural i després ens tocarà doncs, bueno, també donar-li vida, mantindre-ho i intentar, doncs, bueno, sobretot. Jo quedo una mica l'altre dia a la bibliotecària, ens va passar un dossier a l'Ajuntament i me'l vaig estar llegint i realment és important saber l'ús que n'està fent la gent de la biblioteca, sobretot una cosa que em va sorprendre i per tant aquí és sempre on demanem una mica que ens escoltin quan diem de que són coses, equipaments que no solament són pel municipi sinó que com a capital de comarca també els brindem a la comarca, la gent de la comarca que n'està fent ús de la biblioteca. Per tant, era un percentatge important.
Ve gent
de la comarca. Actualment està venint gent de la comarca a fer ús de la biblioteca, suposo com la nova biblioteca. No perquè la que actualment està en funcionament no doni servei, no? Sinó simplement doncs, perquè bueno, se farà una biblioteca que serà una mica més gran, per tant hi haurà tot el tema...
Amb serveis nous?
Sí, sí, evidentment amb els serveis nous, que seran internet, ordenadors, tot el tema aquest, que això a més obliga una mica l'equipament en si de la pròpia Generalitat, obliga que tots aquests serveis s'han de brindar, no? Per tant, suposo que tot això farà inclús que la biblioteca doncs tingui encara molta més acceptació per part de la comarca, i sobretot perquè, entre altres coses, que l'altre dia estem parlant amb tècnics de biblioteques de la Generalitat que van vindre a veure l'obra i que ja comencen a preparar l'equipament pel dia que s'obri, doncs ja estan plantejant que la biblioteca ha de ser un equipament que ha d'estar obert també pel matí. Per tant, això també brindarà potser que facin ús de la biblioteca un col·lectiu de gent que en aquests moments potser, doncs, no, pel que sigui, no fa tant, o potser que li permet més al dematí poder fer ús d'aquest equipament que amb altres... Per això, esperem, evidentment, de que tot això es converteixi aviat en una realitat i puguem veure una mica per on se va encaminant, no?
Estem repassant amb l'alcalde de Falset, el Jaume Domènech, algun dels projectes que estan en marxa per part del consistori. Ja ho deia el Miquel Puig, Falset ha crescut, està creixent. Vosaltres vau aprovar unes normes subsidiàries. Com està això? La gent està fent ús d'aquest creixement o encara està una mica aturat? Com serà aquest creixement de Falset?
Bueno, a veure, el tema de les normes ha estat tot un procés que ha durat 4 anys i mig, i al cap de 4 anys i mig s'ha aprovat aquest document que ens permet marcar o plasmar una mica quin és el futur urbanístic del tema de Falset. I en aquests moments, des del moment en què s'aproven aquestes normes subsidiàries, doncs ha de començar una mica el que se n'hi ha de... El que jo n'hi demano, el que és la gestió urbanística de tot aquest plantejament que ens ha deixat, d'aquesta planificació que ens han marcat les normes, no? En aquests moments l'equip municipal de tècnic ha canviat. Teníem l'arquitecte, el senyor Albín, que és el que va ser un dels redactors de les normes, que era també l'arquitecte municipal, en aquests moments no ho és. Ell ha passat a fer una altra funció. En aquests moments l'arquitecte municipal és el senyor Huguet, que en aquests moments està venint els divendres, que fins ara venia els dimecres, ara ve els divendres, perquè ell també ha d'ajustar una mica el seu tema d'agenda, i després, quan ho tingui, ja direm exactament quin és el dia que vindrà per poder també atendre la gent, no? Per tant, ara, què s'està fent amb el tema de la gestió urbanística? Doncs, bueno, agafar les normes i començar a interpretar el que allí ens diuen, no? En aquests moments hi ha un tema important i delicat. Falset no té, en aquests moments, cap solar, o podria dir que, exceptuant els que puguin haver al tancat, pràcticament no hi ha solars, que la gent pugui doncs, pugui fer una casa...
És a dir, solars amb tots els serveis, claveguera,
sí,
amb aigua...
Sí, en aquests moments Falset no té solars. Vull dir, els que pugui haver dintre del propi casc urbà, que són urbans directes, vull dir, n'hi ha molt pocs. Vull dir, exceptuant ja de com els que pugui haver tancat. Per tant, aquest és un tema important i delicat, perquè la gent ha d'entendre que, clar, l'Ajuntament ara el que té que fer és, en virtut d'aquestes normes, començar a interpretar-les i, per tant, a gestionar-les. I tot això vol dir, doncs, bueno, que hem d'agafar les parcel·les que en aquest cas estan dintre de del que en diem d'aquests sectors que estan qualificats com a urbanitzables programats, que estan marcats i delimitats per les normes, i el que estem fent és agafant aquests, el que se'n diu plans parcials, i començar a desenvolupar aquest pla parcial, no? Això pot ser iniciativa del privat o iniciativa de l'Ajuntament. En aquests moments, el que estem fent, els que a les pròpies normes van marcar els que eren iniciativa pública, els que eren iniciativa de l'Ajuntament, el que estem fent és obligar-los a realitzar aquests plans parcials. En aquests moments ja tenim un de privat que a l'Ajuntament ja està en marxa, que és iniciativa privada, que seria el sector d'allà baix, diguem-ne, de davant de la gasolinera, de lo que és la font del Padró, que es deia, que tot aquell, allí ja hi ha un pla parcial iniciat, ja s'ha fet totes les aprovacions, la inicial, l'exposició, ara dilluns s'ha de fer l'aprovació provisional per part de l'Ajuntament i enviar l'urbanisme perquè, en definitiva, ja doncs, doni el vistiplau i si ho troba, bueno, suposo. Evidentment, tot això es dic ràpid, però porta també les seves lentituds i els seus temes administratius i les coses, doncs, a vegades costa desencallar-les, no? Bueno, aquest és un de privat que en marxa, després en tenim d'altres que l'Ajuntament està tirant avant, que un d'ells és el sector, diguem-ne, de tocant allí al teatre, que és, diguem, lo que és la finca del, de l'Emilio Cortés i, de la, i del, diguem-ne, del metge Sabater, que és el nom que coneixem aquí a Falset, que són dos propietaris. Hi ha una part petita que també és propietari de l'Ajuntament, que és la part que li toca de dalt de les escoles, i doncs el que estem allí per iniciativa municipal, estem, aquest pla parcial ja està aprovat. Ara estem fent, diguem, el que ve després, quan hi ha més d'un propietari, el que s'està fent és el projecte de reparcel·lació, que és el que se li diu a cada un que li toca, i a partir d'aquí el projecte d'urbanització, i realment doncs, ja hauries de començar a fer realment el que el projecte d'urbanització diu, no? Ja que hauries de fer, clar, aquí és el, a on mos aturem, perquè, clar, aquí fa els carrers. Si els fa l'Ajuntament, evidentment els ha de pagar l'Ajuntament, però també els pot carregar els propietaris. Per tant, aquest és el dilema d'allò. Els pot fer l'Ajuntament i els pot carregar, se'ls pot cobrar en parcel·les, però, clar, també és una despesa que l'Ajuntament té que comptar, té que tindre els diners. I, bueno, però hem de buscar la manera de que hi hagi... Estem demanant també a l'Institut Català del Sòl que ens desenvolupi també algun pla parcial i que miri de tirar endavant el tema doncs, també de la urbanització, perquè bueno, en aquests moments ens trobem una mica com a entitat ell pública que és, vull dir que ens ajudi a treure sòl urbà, perquè necessitem sòl urbà. No? El tema de la sort de la fàbrica, que és aquí amb el nom que coneixem, que és la zona del camp de futbol i la zona del Terpe, també està treballant, vull dir exactament, també és un...
Perquè el camp de futbol ha d'anar fora d'allà, no? Ha d'anar al costat del poliesportiu.
Bueno, en virtut de la unitat d'actuació que allí està marcada les normes, doncs l'àmbit que s'ha agafat és la part del, diguem-ne, de la sort de la fàbrica, que és l'Euterpe, que s'entén amb el nom que en tenim aquí tots del Terpe, i el camp de, i el que és del Terpe, i hi ha un tercer propietari també, petit, més petits, però són, hi ha un altre, uns propietaris que són més petits, però bueno, que també entren dintre d'aquesta unitat d'actuació, i en virtut amb el conveni amb l'Institut Català del Sòl hi hauria una permuta d'uns terrenys que l'Institut té amb el camp de futbol per poder desenvolupar tot aquell sector urbanístic que a més és necessari. Entenc que és necessari, això ens agafa al mig de la població, allò no és manera que creiem, o almenys jo ho entenc així, i així ho manifesto, entenc que allò no se pot tindre d'aquesta manera com està, i per tant se li ha de donar la solució. Li ha de donar la solució, i més amb la perspectiva que tenim de tots aquests equipaments, entre ells la biblioteca, que també podria ser un carrer que enllaçés directament amb la biblioteca des de la carretera, això permetria pues, també accedir a través de la mica de jardí que tindria baix la que tenia la casa, accedir a la biblioteca i tot això, pues, bueno, jo crec que això és una necessitat que en aquests moments tenim i que s'està treballant. Passa que, claro, el que no coneix realment com funciona el tema administratiu, pues, clar, jo ho entenc, allí fa 5 anys que allò es va dir que es faria o quan se van anar... Quan vam entrar a l'Ajuntament van dir que miraríem de solucionar aquest tema i, evidentment, pues, encara està igual, perquè físicament està igual. I, pues, bueno, doncs, ara, darrere de tot això hi ha hagut unes actuacions que s'han fet a nivell d'Ajuntament, contactes amb els propietaris i, sobretot, un treball a nivell administratiu de tot aquest procés de normes, que és el document que, en certa manera, ens permet ara intentar mirar de tirar endavant aquesta unitat d'actuació. Jo sé que les coses, doncs, bueno, les coses no són lo fàcils que uns a vegades se pensa, però, evidentment, s'hi està treballant i estem intentant tirar avant tot aquest tema, no? Amb el tema urbanístic és un dels temes en aquests moments que a nivell d'Ajuntament a mi em preocupa més, perquè en certa manera també és el que comporta, primera, que hem de crear aquest sòl, que és el que ens permeten el futur desenvolupament del municipi, i per una altra part també és el que considero que és el que ens proporcionen uns ingressos i una riquesa a l'Ajuntament, no? Vull dir, pensa que estem treballant amb tota una sèrie d'equipaments culturals que això només comporten despesa per l'Ajuntament. Per tant, també hem de treballar des de l'economia productiva, no? Intentar veure que els ingressos de l'Ajuntament siguin més, perquè doncs, evidentment el municipi creix, els serveis que s'estan donant són més i, per tant, aquests serveis també es puguin mantindre. No? Evidentment, un dels més importants passa pel tema urbanístic, i més quan tinguem, jo soc dels que crec que Falset ha d'apostar per aquest model de qualitat, i més quan tinguem la nova carretera de la Nacional 420, I, per l'altre, evidentment, és un tema que també fa molt temps que s'està treballant, que és amb el tema de la industrialització.
Sí, perquè un dels problemes que ha tingut Falset, o desavantatges d'alguna manera, a part dels mitjans de comunicació, més que mitjans, als vials, a les carreteres, que sempre han estat malament, és també que no hi ha hagut una industrialització aquí afincada al poble, no? Sempre s'ha criticat Falset per la manca d'aquesta industrialització d'empreses que vinguin, no?
Sí. Bueno, aquest és un dels temes difícils i que podríem parlar durant més llarg. S'han fet molts contactes al llarg d'aquests anys que jo estic a l'Ajuntament amb empreses. Sempre hi ha hagut un problema que han estat les infraestructures. Les infraestructures són les que sempre han mancat de cara a Falset, no? Vull dir, tothom et demana avui dia ser a prop del port, ser a prop de les autopistes, ser a prop de tots els mitjans de tots els vials, de totes les infraestructures ràpides, perquè doncs, bueno, els enllaços són molt importants. La carretera que teníem era una preocupació important de cara allò, per això també s'hi va treballar i en certa manera, però bueno, ara la tindrem arreglada, tampoc ha de ser sempre aquest obstacle. Un altre dels problemes que teníem també, en certa manera, era el que estem dient, no? Del tema, no hi havia sols solars industrials. No? Per això doncs, bueno, se va desenvolupar un petit polígon, que en certa manera va costar una mica, perquè doncs, bueno, l'institut també era una mica reaci, ja que es pensava doncs, que això, en certa manera, doncs, no costaria vendre i tal. Aquest primer polígon es va fer, s'ha fet, en aquests moments pràcticament només me sembla que queda, una parcel·la que queda ja està parlada amb una gent, que estem en tractes també, per veure si es volen instal·lar aquí, i s'ha fet ja l'ampliació del polígon industrial que comunicarà, diguem, la part de baix amb la carretera de Bellmunt, i ja està tot el procediment administratiu de pla parcial, de tal, tot això està aprovat, i el dia, precisament el dia 9 d'abril, ja surt, s'adjudicarà, hi ha hagut un concurs, i amb un pressupost, em sembla que va als voltant dels 80 milions de pessetes, i sortirà l'empresa que s'adjudica aquesta obra, i per tant hi haurà l'ampliació de la nova zona industrial amb al voltant dels 90.000 metres quadrats, i en certa manera doncs, bueno, és un tema que també s'està treballant. Més endavant ja en parlarem una mica, a veure com tenim aquest tema, però bueno, és un tema important i crec necessari, perquè és el que estem dient, no? L'economia productiva.
Jaume, abans d'acabar, aquesta setmana el grup que governa l'Ajuntament, vosaltres heu decidit donar carteres al grup socialista. Per què aquesta decisió?
Bueno, fa temps que aquest tema n'estàvem parlant. A veure, el tema polític és un tema que en certa manera també ha evolucionat, Falset també ha tingut un... Bueno, jo ho vaig dir el dia que també vam al cap de les eleccions, que no perquè haguéssim tingut majoria absoluta, això havia de ser motiu d'actuar totalment en plan rodillo, si no hagués sigut jo, hem actuat totalment al contrari, vull dir, intentant que donar participació en aquest cas al grup, al Partit Socialista, que és el que va tindre participació dintre de l'Ajuntament. Jo crec que tot per tots hi ha hagut voluntats i per tant aquestes voluntats de comprometre's amb el municipi i d'intentar tirar avant tots aquests temes, vull dir, a veure, evidentment potser doncs l'esforç potser l'hem de fer l'equip de govern, però evidentment ara doncs en certa manera ha arribat un moment en què l'hem repartit, no? En aquest cas ha quedat a la comissió de govern el Ramon Aleu, a la Comissió Econòmica del Josep Puigeu, la Mercè Fucho té la cartera de Benestar Social i el Manolo Figuerola treballa amb el CEMAC, amb el tema de relacions amb les entitats, i porta tot també el tema comercial. Jo crec que també, a veure, les coses també les hem de posar al seu lloc i el temps les situa, per tant, arriba un moment que doncs, bueno, ara el que convé és que tots ens posem a treballar i doncs, bueno, les coses estan així, no?
Jaume, moltes gràcies per haver estat aquí avui amb aquest programa que encetem, per explicar-nos aquests projectes en què treballa l'Ajuntament, i esperem que puguem trobar-nos en properes ocasions.
Va, molt bé, moltes gràcies. Jo t'ho he dit abans, vull dir, ho he dit al començament del programa, agraït per això, continuo doncs també dient el mateix, i vull dir, hi ha altres temes, vull dir, ara podríem parlar d'infinitat de temes, perquè bueno, quan fa temps que no hi ha notícies, pues, suposo que ne podria explicar encara, podríem parlar de moltes coses, podríem parlar d'un dels temes que tenim també, explicar tot com està el tema del castell, però bueno, tot això en parlarem, suposo que si anem venint a la ràdio i ens van invitant a vindre, pues, anirem explicant-ho i per tant ho posarem en coneixement de la població. Moltes gràcies.
Fins aquí aquesta edició de Més a Més. Recordeu que tornarem a acompanyar-vos en directe el pròxim 28 d'abril per parlar de la Fira del Vi. Ens acomiadem als que han fet possible aquest programa. Un agraïment al Josep Portí i al responsable de l'apartat tècnic, l'Albert Cots, i qui us parla, Anna Massip. Una vegada més, gràcies per la vostra atenció i bon dia.